Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Conselleria de Salut del Govern d'Andalusia ha actualitzat la xifra d'hospitalitzats arran de l'accident ferroviari de Damuz, a Còrdoba. Ara mateix hi ha 39 ferits ingressats, dues persones menys que en l'últim balanç, i d'aquests n'hi ha 13 a l'UCI, una de les quals és un menor d'edat. El govern andalús afegeix que ara per ara no estem per la vida de cap de les persones hospitalitzades. Recordem que l'accident de diumenge ha fet de moment 40 morts i que les autoritats no descarten que apareguin noves víctimes entre la ferralla dels combois sinistrats. Mentrestant, els equips tècnics i de rescat treballaran durant tota la nit a la zona de l'accident. El Ministeri de Transport confirma que han trobat un tros de via trencat al tram on va descarrilar el tren Irio. Encara no poden determinar si ha estat la causa o una conseqüència del sinistre. Un accident que autoritats i experts qualifiquen d'estrany perquè el descarrilament comença al setè vagó. I coincidia en declaracions al Catalunya Nit Francisco Cárdenas, maquinista i responsable de la UGT Renfe a Catalunya.
No és normal que descarrilen los últimos vagones de un vehículo. Lo normal si el tren es... que el carril está mal, roto, que se ha hablado, o pasa cualquier cosa, o mal los cambios, lo normal es que cuando pasa el primer vagón es cuando sucede el incidente, no a mitad de tren. Eso es algo realmente extraño.
Un cop han descartat l'excés de velocitat i l'error humà, la investigació se centra a recopilar, volíem dir, informació sobre l'estat de les vies i altres elements estructurals. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Albi.
Es mantenen les alertes pel temporal de pluja, neu i vent que afecta bona part de Catalunya. Preocupen possibles desbordaments de rius o rieres perquè plou sobre mullat. De fet, els municipis de Llançà i Portbou a l'Alt Empordà han suspès les classes per aquest dimarts per evitar problemes en els desplaçaments.
El president de la Generalitat té osteomielitis púbica, una malaltia inflamatòria d'origen bacterià molt poc freqüent. Segons els metges que l'atenen a l'Hospital Vall d'Hebron, evoluciona favorablement i es preveu que aquest dimarts passi de la unitat de cures intensives a planta. Salvador Illa haurà de fer tractament antibiòtic i repòs físic durant setmanes.
El ple del Parlament Europeu mostrarà aquesta setmana si hi ha prou majoria per ratificar el tractat comercial amb el Mercosur. Aquest dimarts, milers de pagesos francesos pressionaran els eurodiputats davant l'Eurocambra per fer descarrilar el projecte.
19 morts és l'últim balanç de l'onada d'incendis forestals que des de fa dies cremen al centre de Xile. Fins ara ja s'han cremat més de 20.000 hectàrees i hi ha 15.000 persones que han vist afectades les seves cases o propietats. Molts dels incendis continuen actius i els més importants no estan ni tan sols controlats. De fet, les condicions meteorològiques amb vents forts i temperatures molt altes no n'afavoreixen l'extinció. L'escriptora i traductora i col·laboradora de Catalunya Ràdio, Carlota Gurt, ha guanyat l'11è Premi Llibres Anagrama de novel·la amb Els Erms.
Amb el parador del Pantà de Sau com a escenari inicial i escrit en plena sequera, la novel·la parla d'una dona insatisfeta i escarpa i un home tendre que coincideixen i fan un viatge cap a territoris desconeguts. Gurt aclareix que no és una història d'amor o sexe, sinó d'insatisfaccions.
Els Herbs és una novel·la sobre les sequeres, sequeres de tota mena, la sequera climàtica, la sequera professional, la sequera amorosa, la sequera nacional, la sequera barcelonina, la sequera sexual...
És una novel·la que inclou ironia i desencant, però també llum i esperança. El premi està dotat amb 12.000 euros i el llibre es publicarà el 25 de març.
Esports, el Barça i el Girona estan ultimant la cessió del porter blaugrana Marc-André Ter Stegen i l'acord es farà oficial en les properes hores. Ferran Torres serà baixa dos partits per unes molestes musculars als isquiotibials i, d'altra banda, al sorteig dels quarts de final de la Copa n'ha sortit un Albacete-Barça.
El Madrid, Mbappé, ha negat una suposada mala relació del vestidor blanc amb el seu ex-tècnic, Xavi Alonso. Aquest dimarts, d'altra banda, Madrid-Mònaco a la Lliga de Campions.
El que fa l'Espanyol a mitjans de setmana se sabrà la sanció de pel llançament de l'ampolla que va impactar en el porter del Girona, Gazzaniga, en el partit que divendres va enfrontar tots dos equips a Cornellà al Prat. La jornada 20 a la primera divisió s'ha tancat aquest dilluns amb aquest resultat, Elche 2, Sevilla 2.
En bàsquet, el Barça rep aquest dimarts al Dubai a la 23a jornada de l'Eurolliga i Xavi Pasqual veu l'equip amb fatiga mental. El Barça Dubai el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
De repente ha empezado como a frenar y del golpe ha hecho un freno en seco, se ha apagado todo.
El accidente es tremendamente extraño, es en una recta, el tren es un tren idio, es un tren relativamente nuevo y también la vía es una vía completamente renovada.
Aquests són els fets, i ara toca preguntar-nos per què. Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, des de Damuth.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Ja tornem a ser aquí, al 93-201-7474, per fer alguna pregunta o explicar alguna de les respostes que encara queden pendents. Tenim algunes preguntes aquí dels últims dies, que us recordo, per si avui us inspireu i voleu trucar. L'Osvald de Planoles ens va demanar un dia qui va ser la primera veu de Ràdio Arrels. La Dolors, des de les Borges Blanques, quan es va deixar de demanar permís a la caserna de la Guàrdia Civil per posar sardanes a les places, ens demanava la Dolors. L'Andreu, quin és el cotxe més venut de la història de l'automòbil? En Miquel, de Sabadell, quins beneficis tenen els suplements alimentaris i quines contradiccions? La Maria Rosa, des de Sant Cugat, fa dies que ens demanava, quan diem que algú no està a l'alçada de les circumstàncies, hem de dir que no està a l'alçada o no està a l'altura de les circumstàncies. I en Pep, des de l'Eixample, encara no ens han respost com trien els restaurants que surten al programa Joc de Cartes. Aquestes són preguntes que heu fet ja fa dies aquí a la Nit dels Ignorants i que encara a hores d'ara ningú no ha respost. Per tant, esperem les vostres trucades al 93-201-7474. Avui ens demanàveu una música francesa. Encara tenim pendent una música italiana, però ahir que vam fer una entrevista amb una germana que d'aquí un any ja serà monja, una persona, germana Blanca, que s'hi ha dedicat als 43 anys, doncs va trucar un oient per demanar-nos la sardana de les monges. Vam dir, és que ja l'hem posada en els últims dies dues vegades. I va trucar i va dir, una altra sardana molt bonica, és una que la podeu posar un dia, és la sardana Armínia. I doncs mira, aquí la tens. Thank you. Armínia, és Armínia de Ricard Viladesau que ens demanava i en Jaume, que ens trucava des de Reus. Ara ens truca el 93-207-474, la Núria, des del barri de Sant Andreu de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit.
Digues, mira, Núria.
L'altre dia vaig preguntar, perquè evidentment jo vaig estar al costat de la patada del... Bueno, del que va passar... En fi...
L'edifici aquell de Sarrià, sí, de l'explosió de fa molts anys.
És que em poso tan nerviosa quan hi parlo, perquè jo era molt joveneta, i quan... Bueno, tal. No és veritat que fos el gas. I busqueu-ho. Ni està catalogat. I mai, mai, mai s'ha catalogat. D'acord?
Mm-hmm. Molt bé.
Inclús ho busques per allò i no és veritat. I mai. A veure, com que han passat tants anys, per això ho pregunto.
Mm.
Perquè els primers anys, i més en època de Franco, no es podia preguntar molt, perquè evidentment no sabies el que passava.
Mm.
Jo ara et diré el que... quan a Sarrià eren que havien fet, o sigui, estaven programant bombes i les estaven fent a casa seva i els hi van petar.
Això és el que tu creus, eh?
No, el que creu i el que es va dir.
I el que va passar?
El que es va dir.
Es va dir que hi havia algú manipulant bombes a casa. És
sí.
Això?
Exactament. I això t'ho puc dir perquè es havia dit.
Mm.
Ara, evidentment, al cap dels anys, a mi m'agradaria saber què havia passat.
Ja. Doncs, de moment...
I no se sap.
Ningú més que jo sàpiga o ho ha investigat. Sí que és veritat que hi ha arxius, sobretot de Televisió Espanyola, que... Doncs,
evidentment. Hi era. Però busca-ho. I ho saps, i aquest senyor que va dir això no és veritat, perquè busca... No ha sortit mai, mai, mai cap resolució.
Ja. Va. Doncs si no ho investiga algun periodista, em sembla que no
ho sabem. Ho tenim molt malament, no?
Jo crec que sí, Núria, realment.
Però jo he pensat que a cap dels anys potser es podria saber.
Sí, ja et dic, faltaria que algú ho investigués del cert.
Però no.
En fi...
I no.
I no.
I mira, noia, i disculpa'm si jo no sé com explicar-ho.
No.
Confio en vosaltres i no sé què, i penso que si al cap dels anys algú podria saber alguna cosa de tot això.
A veure, no se sap mai.
Perquè va ser
persistim,
molt
persistim, per si un cas, persistim, Núria. Gràcies per l'aclariment, sí, dona, sí. Una abraçada ben gran.
Disculpeu-me.
No, i ara, una abraçada, bona nit.
Adéu, gràcies. Adéu.
La Francesca, des del barri de Navàs, a Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Sí,
primer que tot, felicitats pel programa, que m'agrada molt com portes bueno, tot l'equip, eh? Sou molt macos, m'agrada molt com portes el programa.
Moltes gràcies, Francesca.
Et vaig saludar el dia de la despedida de...
Del Xavier Solà.
Sí, el dia de la... De la
gran sucada.
De la gran sucada, això mateix. Exacte, et vaig saludar.
Bueno, molt bé.
Escolta, digues. Jo és que tots aquests dies que parleu de les músiques italianes, que a mi m'encantaven totes, no heu parlat del Renato Carosone.
No, és que clar...
Ningú ho ha dit, oi?
No, aquest encara no. Ens en faltava un altre, que també ens ha dit un oient per WhatsApp, però aquest tampoc.
Sí, a mi m'agrada molt. Bueno, totes les d'ells, tant la Piccolissimo Serenata com totes. Sí. Totes m'agradaven molt.
Doncs l'anirem buscant i els anirem posant, perquè trobo que si no, cada dia tanta música italiana...
M'agrada molt.
Però la busquem per un altre dia.
Una abraçada, una salutació i t'auguro molts anys pel teu programa, que m'agrades molt com ho portes.
Jo encantada, que m'auguris molts anys.
De veritat.
Estic encantada.
T'ho dic de tot cort, eh?
Ai, moltes gràcies.
Sóc ja molt gran, molt gran.
No tant, dona.
No, sí. 80 i tanta, la setmana dels 90.
Ui, però encara no, però estàs aquí, estàs estupenda. Vinga, tranquil·la. Una abraçada.
Bona nit,
tingueu, Bona nit, adéu-siau.
Tercera generació.
Què s'han de dir una àvia de 80 anys i una jove estudiant de periodisme de 20? La Glòria i la Joana són una de les parelles del projecte Grans Teatreros del grup Focus. Van juntes al teatre cada mes, comparteixen trajecte, conversa, activitat cultural i fins i tot sovint un berenar o sopar. La Glòria hi va anar derivada des del seu cap. La Joana perquè va trobar que la iniciativa era molt bonica i perquè, com que per estudis viu a Barcelona, ella és de la Garrotxa, és una bona manera de veure teatre molt ben acompanyada. I com s'ho van prendre les respectives famílies quan els ho van explicar?
Glòria, tu el teu fill què et va dir?
Que molt bé. La qüestió és que marxi de casa.
Perquè vius amb ell?
No, jo vinc sola. Perquè és que ell viu. Ell, la dona i el nen.
Amb molt a prop de casa teva,
molt
això sí.
Molt a prop, sí. Però és la Santíssima Trinitat.
Per tant, li va semblar estupendo que fessis aquesta activitat.
I tant. Sí.
Una més de les que deies que tot el que t'havien recomanat t'havia anat bé, suposo que el teu fill també devia pensar...
Sí, no, la gran no diu res. No. Faci el que vulgui i ja està.
I a casa meva, molt bé. Ja saben que sóc una mica un cul inquiet i m'agrada molt fer moltes coses. I, de fet, jo quan ho vaig veure anunciat, estava amb la meva mare al costat i vaig dir, mama, mira això. Seria guai, no? A veure què és això. I ho vam mirar entre les dues. Vull dir que va ser el moment que les dues ens va agradar.
De fet, la Joana fins ara no ha anat al teatre mai amb cap de les seves àvies, però en canvi hi va amb la Glòria.
Ho pensava i li vaig dir a la meva àvia un dia, hem d'anar un dia al teatre? Un cop ha passat això amb la Glòria, però si no, no. No hi havia... O sigui, és que el problema és que jo visc a la Garrotxa, però les meves àvies no. I sí que a vegades costa més veure'ns. I no hi he anat mai, és una cosa que tinc pendent, eh?
Clar, perquè és una relació que... Tu abans parlaves que era com una altra àvia.
Sí.
I és una activitat que amb les teves no ho has fet,
no? No.
Que a vegades
no hi penses.
No hi penses, no? I és una cosa bonica de compartir, no?
Molt. A més, sempre ho parlem, que cadascuna té la seva vida i els seus problemes o les seves coses, però és entrar i desconnectes de tot.
I
surts i pots parlar de qualsevol cosa.
I la Glòria tampoc ha anat mai al teatre amb el seu net.
No té temps ni de sopar, com aquell que diu.
T'imagines el teatre amb el teu net de 14 anys?
Sí. Però no, de veritat que no té temps aquest nen, eh? Perquè mira, jugava a futbol, que era un paquet. Era un paquet jugant a futbol, veritat, eh? I deia, avui hem fet no sé quants gols. Petitet, eh? 6 anys o així. Son pare deia, sí, tu els has fet. I llavors un bon dia va venir i va dir, m'agrada més el bàsquet a mi. Bueno, doncs fes bàsquet. Ah, coi, ara se'l rifen. Veritat, eh? Ara està aparat de la seva edat i està jugant amb els grans. Però perquè el criden... Bueno, Per això que no té temps de res, perquè acaba d'això i va, t'entreno. Acaba l'entreno a sopar i a dormir.
Jo crec que si li proposes buscarà temps, eh?
Sí, jo crec que sí, però vaja. A vegades també li dic, vols anar, vols que anem aquí o allà? I diu, no.
Ell està pel bàsquet.
I pels seus amics, perquè ara, clar, ara ja n'ha fet 14.
Clar.
Fa 1,80 m, només.
Quin tros d'anar, no?
És una espècie de flauta. Sí, saps? Amb el cap i prou. Però és molt alt. I llavors, ara què fan? On és el nen? Ha anat a dinar amb els companys de bàsquet, del col·le, de on sigui, és igual. I sempre, bueno, ja està bé.
La Glòria s'ha convertit en una de les noves persones de confiança de la Joana, tot i que potser ella no ho veu tan clar.
La Joana t'explica coses que potser no li explicaria a la seva mare o a les seves àvies de veritat?
No crec.
Glòria, i tant que sí. T'he explicat moltes. Jo els hi deia als meus amics, la Glòria sap la meva vida, eh? Sap la meva vida.
Sí, quatre coses, res més.
Saps més coses que gent de la meva família.
I recomana bé, escolta bé i recomana bé.
Sí, la Glòria és molt dura. Jo a la Glòria li he explicat alguna cosa i diu, això, tu digue-li que res. La Glòria és dura, però i tant, escolta molt.
Dura?
Bueno, perquè tens les idees molt clares i tu saps que a mi fins aquí. Però escoltes, sí que escoltes molt, i tant.
Sí, clar, que escolto, però no m'hauria pensat mai que algú digués de mi que sóc dura.
Però dura en el bon
perquè
sentit
com,
de...
Perquè sóc com una bleda, jo.
No, sí, però vull dir, dura en el bon sentit de... Ho has passat malament, saps que el primer és protegir-te, sí, tu mateixa i sí, està bé.
Sí.
I jo com que a vegades potser dius, bueno, dic sí,
no,
a tot.
A vegades explica coses que jo també les explicava a la seva edat. Però jo penso, te la fotran per aquí, pues...
Ja li dius.
Fora.
Les converses han estat sinceres i sovint molt íntimes i emotives.
Una de les coses que... O sigui, amb la Glòria hem pogut parlar de moltes coses, perquè... Això jo t'he explicat el que dèiem abans així de mig broma, però de veritat, que jo li he explicat la meva vida, i a ella a mi també. I quan m'ha explicat la seva vida, hem pogut parlar... Jo... Per sort, la mort, tan propera com l'ha viscut la Glòria, no l'he viscut. He viscut la mort del meu avi fa no tant. De fet, ja ens coneixíem amb la Glòria, li vaig explicar. Però no he viscut la mort d'una manera tan propera. Jo potser he vist més el fet de fer-me gran i és allò, ai, és que m'estic fent gran i m'agrada molt ser estudiant i no em vull fer gran. Però vull dir, el meu dilema és aquest. Però no penso mai en, potser en la mort més directament. No hi he de pensar. Però no... O sigui... Ha sigut una manera també de conèixer-la des d'un tacte com més proper, saps? Yeah. Perquè la Glòria m'ha explicat coses que, uah, doncs no havia pensat, que, com no sé, coses que m'havia explicat és que poder-lo anar a veure, poder saber que està allà, que estic amb ella a l'últim moment,
sí.
com la Glòria ho va viure, o sigui, jo no n'havia pogut parlar mai amb ningú, tant, i més que ho explica directament, i hem pogut, o sigui...
Sí, sí. És que tot depèn del que és mort i del que queda. Com has viscut amb aquella persona? Com és aquella persona?
La Glòria s'ho passa bé amb aquesta activitat, però reconeix que sovint encara està molt enyorada.
Tu a vegades sí que t'avorreixes una mica, no? Jo a vegades et truco, què tal? Com ha anat el dia? I em dius, avorrida.
Sí. Més que avorrida, enyorada.
Enyorada de què?
Del meu marit. Molt. Però bueno, s'ha de passar.
Clar, i després ens trobem.
Però sí, el trobo molt a faltar, molt.
Quants anys veu estar junts?
50.
És com si t'haguessin tret un braç.
Sí. A vegades em diuen, oi, se m'ha mort el meu pare, no? I jo penso, ostres, pobra. Però a mi s'havia mort el meu pare i jo vaig passar-ho molt malament perquè érem molt iguals i ens veníem molt. I jo, l'enfermetat que he passat amb això, no. No. Mai a la vida. I me l'estimava molt amb el meu pare i la meva mare, però... També és que ell era una bellíssima persona. I això també et fa la vida molt, molt agradable.
Però segur que a ell li agradaria que anessis al teatre amb la Joana i que fessis tot això, oi?
Sí, sí, que li agradaria, però... jo hi vaig, i ara t'ho dic en sèrio, eh? Per com és ella.
Ai.
Saps? Sí. Perquè si hagués trobat una altra noia, no sé com, no hi hagués anat. D'alguna manera, la veig joveneta i la... I, bueno, mira, que em va bé per anar, no? Però hi ha caràcters de noies, i de nois, i d'àvies, de tothom, que no em venia de gust en el lloc. I, bueno, mira, de moment anem molt bé.
Quatre minuts i arribarem a dos quarts de dues de la matinada. Ens truca al 93-201-7474 la Ramona, des del barri de Sant Antoni de Barcelona. Bona nit.
Bona nit. Han preguntat qui va fundar Ràdio Reus, que és aquella de la Catalunya Nord, eh?
Sí. Sí.
Pues resulta que sí, crec que Pere Manzanares.
Pere Manzanares.
Sí.
Molt bé. Com ho sap, això, Ramona?
Eh?
Com ho ha sabut, això, Ramona? Ho han investigat?
Com ho ha sabut?
Sí.
Pues perquè anys enrere...
Sí.
Doncs alguna vegada havien convidat a la ràdio o a la tele i feien entrevistes.
Ah, amiga, molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies, Ramona, per la resposta.
Pues res més que això. Adéu.
Adéu-siau, bona nit.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
Si hi ha algun oient que no ha estat mai a l'aeroport, que truqui.
L'acompanyem a l'aeroport.
Que el descobreixi amb tu.
Va, fem-ho.
Atenció, posa música d'atenció. Joan, bona tarda.
Hola.
Quants anys tens?
Jo, 59.
59. I amb 59 anys no has anat mai a cap aeroport?
No, em carden por els avions.
Quin és el lloc més lluny que has anat? A Barcelona deus haver vingut algun dia, dic jo.
Hòstia, no.
A Girona tampoc hi has estat?
No. No.
La millor hora del dia? Les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga.
No, em carden por.
Va, que arriba el moment d'escoltar els millors moments de la setmana passada. Sí, no, sí o no? Sí, sí, no. Va, abans d'això, perquè ja sap... Podeu imaginar de què van, els millors moments de la setmana passada, però abans, per no fer-la esperar, la Constança des de Terrassa, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Què tal?
No, que em va agradar molt el cuento o el conte. Estimula Eduard.
Oh, que bonic.
És que, a més, ho vas...
El de la Carme Guasch. Sí,
és
sí.
Que, a més, ho vas fer tan bé, també. Em va agradar moltíssim. I llavors et vull preguntar.
Digues.
Què és més català? Eduard, o jo tenia una amigueta Canet de Mar, que llavors eren molt catalans, allà, i li dèiem Eduardo. Eduardo.
Eduardo, sí.
No Eduardo. Eduardo.
Ah, sense la E. Eduardo.
Eduardo. Eduardo d'Otres. I què és més català, Eduard? Com vas dir tu, Eduard? Estimula Eduard?
Eduard.
O Eduardo.
Home, jo crec que és més català Eduard, no?
Llavors, la sardana que va acabar... Quin és? Per tu ploro, que també va ser molt, molt bonica.
Això el dia d'aquest conte mateix?
Sí, sí, sí. La vas posar al final, jo ho dic. Oh. Entre que el vas fer tan bé, ho vas fer tan bé, i la sardana, bueno, va ser Molt bo.
Molt ser bonic. Que bé, me n'alegro molt que li agradi Constança. Moltes
molt
gràcies.
Bé. Bona nit a tothom.
Bona nit, adéu-siau. Dos quarts de dues de la matinada. Va, a veure què haurà escollit l'Aina Grau sobre els millors moments de la setmana passada.
Bona nit, Marta. Aquesta tornada de Nadal ens ha fet viatjar a Itàlia, no de la mà de dives com Rafaela Carrà, Albano o Romina Power, sinó de cantants actuals. Yo no te quiero niente, il tuo saluto indifferente, basta, ma tu non puoi più farmi male da starci male. Non vali più di questa luna spenta. Ricorda che dicevi a me. Bé, actuals. Jo de música italiana em vaig quedar el 2005 amb aquest èxit de NEC. Sort que els oients, com l'Antoni des de París, ens van proposar noms més actuals.
Va, doncs, anant-hi a Itàlia, volia respondre a l'oient que volia grups que cantessin en italià.
En italià, i tant.
Exacte. Jo li puc recomanar Le Mandori, Mahmoud, Elisa, Levante, Ultimo, Pino Daniele, Giovanotti, que encara triga, Emma, Cesare Cremonini, i jo crec que ella es referia al grup Maneskin, que és el grup italià rock més conegut a tot el món, que
sí,
va guanyar Eurovisió fa dos o tres anys.
Sí, tens raó.
I que bé, canten una mica en anglès, però també canten força en italià i són molt recomanables. Dimmi la tua verità, Coralina, Coralà, dimmi la tua verità, Coralina, Coralà, dimmi la tua verità, Coralina, Coralà, dimmi la tua verità, Coralina, Coralà.
El Carles des de Badalona també hi va dir la seva i ens va proposar dues cançons, Afogare i Io vorrei essere Giuseppe.
Giuseppe mi affitta la casa, lo pago ogni mese. Giuseppe mi affitta il garage, io ci metto le cose. Giuseppe si compra le cose coi soldi di chi? Non hai garage le case, come me.
El Carles acabava el seu missatge explicant que les dues cançons les va descobrir gràcies al periodista David Guzmán i volia saber com és que en sap tant de cultura italiana. Què té orígens o parents italians, demanava? Respon el mateix David Guzmán.
Hola, Marta i companyia, com esteu? Jo molt content de saludar-vos. Entrar, moltes gràcies a aquest oient que s'interessa per la cultura italiana i per la música italiana i que, a més, em fa feliç que a través de Viva l'Itàlia, aquest programa que ha fet 5 temporades a Catalunya Ràdio, doncs hagi descobert cançons i grups i cantants d'una cultura tan vasta. Per què m'agrada tant la música italiana? Bé, l'he portada des de petit, la cultura, la literatura, l'art, la música italiana, tot plegat. Tant és així que vaig començar de ben jove a estudiar l'idioma, fins a l'últim any, he passat temporades allà, he viscut allà, tinc amistats allà, i aquest és el meu vincle amb Itàlia. Hi vaig tantes vegades com puc, 5, 6, 7 cops l'any, i bé, continuo tenint-hi relacions molt sovint, des de molts punts de vista professionals, personals. Per tant, no és un vincle de sang, és un vincle atzarós, però vaja, que visc molt intensament des de fa molts anys, pràcticament tota la vida, i per tant, i per molts anys més, vaja, i que en tot cas em fa molt content de debò que a través d'aquest programa doncs continuï generant oients i interès per la música i per la cultura italiana en general. Una abraçada. Gràcies.
En aquest resum de música italiana no hi podia faltar l'oient amb pedigrí italià del programa, el Ciro.
Te puc demanar una cançó, no?
Ah, clar, que pots demanar una cançó.
Hay un italiano vero, de Gini Fontana, Il Mondo.
Il Mondo. I torna a dir la...
Jimmy Fontana.
Ara, Jimmy Fontana, vale. Il Mondo.
Il Mondo, sí, una cançó molt antiga i me recorda molt a la meva terra.
Molt bé. Tu saps que aquesta també existeix, una versió en català d'aquesta, em diu l'Oriol, em diu el tècnic?
Ah, sí? No sabia que estava el Mundo en català.
Gira el món i gira per l'espai que els meus ulls miren amb amors que avui comencen, amb amors que hi morien, amb les penes i alegries d'altra gent que és com sóc jo.
Per ajudar el Ciro amb la versió catalana del tema, va trucar a la Montserrat des del barri de Sants de Barcelona.
Tinc un disc que és de quatre cançons, que hi ha el Gianni Morandi, que canta el Fiume, després hi ha la Rita Pavone i el Dalimondo, el Jimmy Fontana, que també la canta en català, i em falta ara una cançó que no sé quina és, no me'n recordo.
Et falta un intèrpret, un cantant?
Sí, un cantant amb una cançó. No me'n recordo qui és.
I per ajudar la Montserrat, una altra Montserrat, però des de Reus, ens va deixar un missatge al WhatsApp del programa.
Tinc el disc a les mans, m'he llevat expressament perquè ho sentia dir, o sigui, aquest disc el tinc jo, que era un disc que li tenia molt de carinyo, li tinc, vaja. Bueno, la que faltava era la Donatella Moretti, amb una cançó que se'n diu He vist com sorties. Potser no va ser tan famosa com els altres tres, però també una italiana, que, bueno, com totes, que llavors hi havia moltíssims cantants i cantants italians que van gravar unes quantes en català, eh? I sí, hi ha el Jimmy Fontana, amb el Mondo, després la Rita Pavone, amb una cançó també molt xula que es diu Ell, i el Gianni Morandi, amb una altra que es diu Si no tingués ja mai més. Aquestes són les quatre cançons.
Ja ho veieu, a la nit dels ignorants tan aviat repassem cantants italians com fem una cadena d'ajuda entre oients per treure l'entrellat de les preguntes.
Unes peres, pinyes, prunes, préssec, pèsols, panses, nous i figues. Bledes, bròquils, apis, kiwis, taronges, faves, plàtans, alls i olives.
Un altre dels temes de la setmana, com no podia ser d'una altra manera, va ser sobre menjar. Va sortir d'aquesta pregunta que va fer la Fina des de Nou Barris a Barcelona.
Yo la pregunta que dice, mire, yo escasamente, y por amor a los animales, solamente hago caldo de sopa de carne por Nochebuena. Entonces nosotros usábamos, por costumbrísimo también, un hueso llamado hueso de la partera. Y cuando yo lo fui a pedir para hacer este caldo, pues sí, con las famosas hierbas catalanas, pero luego era mi toque, garbanzos, chorizo, un buen hueso de jamón de pata negra y luego un pollo de corral. Y no le pongo nada más, total, que digo, de mí un buen hueso de la partera y tal. Dice, esto que pide usted es diu, aquí en Cataluña es diu un cap de mor, cabeza de muerto. Yo digo, uy, me quedé así encogida.
Digo, ¿ah, sí?
Cabeza de muerto.
Es que yo no había sentido mai hueso de la partera tampoco, ¿eh?
Sí, hueso de la partera. Corresponde al final del cuerpo del animal. Pero aquí en Cataluña, ¿para qué es diu? Cap de mort, que por cierto es riquísimo, ¿eh? Hace un caldo de película gelatinoso,
segur.
Que fortalece nuestros huesos, las articulaciones, vamos, las engrasa a base de bien.
Per què se'n diu cap de mort d'una peça de la part posterior de la vedella? Ens ho va respondre l'Assumpció, que trucava des de Barcelona.
Escolta, volia aclarir això d'aquesta senyora que ha trucat de l'os de la partera. L'os de la partera té una mica d'història. Aquest os de la partera, li diuen a la partera, perquè en aquells temps, a les parteres, els primers aliments, els primers caldos, els primers brous que els donaven, li posaven aquest os.
Ah,
i és, ja. Es diu a l'os d'Albano. Aquest os sí que està, és veritat que està en una peça que es diu cap de mort, que és el final de la peça aquesta, però és a l'os d'Albano.
I acabem aquest resum recuperant una pregunta que ens feia el Joaquim des de la Bisbal d'Empordà.
Com fem un badall? No sé si passa a tothom o no, però jo, mirant la televisió, doncs vaig fer un badall i vaig perdre el... Bueno, es perd una mica l'audició, queda com fluixa.
Sí.
No sé si passa a tothom o només em va passar a mi, eh?
Ens ajudeu a donar-hi resposta?
Més verdes en madur.
Doncs si us pensàveu que amb el resum de l'Aina s'acabava la música italiana perquè tot això pertanyia a la setmana passada, esteu equivocats, ja sabeu que anem continuat escoltant. I encara hi havia un altre missatge de WhatsApp de la nit dels ignorants, de l'Antonio, que ens diu, entre els cantants italians, algú ha esmentat a Salvatore Adamo?
La, 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 la. Dolce Paola, in un mio sogno mi son permesso. Paola, la mano tremante, ho sfiorato il suo viso, gli ho colto un sorriso. Mi ho la la, la la, la la. Paola, dolce Paola.
Saltava aquesta, Dolce Paola. Jo crec que amb això ja ho tindríem, de música italiana. Jo us convido, ja sé que hem apostat per la francesa i ja l'escoltarem aquests pròxims dies, però us convido a obrir l'objectiu musical. Perquè d'aquí 5 minuts arribarem a 3 quarts de 2. Ens truca el 93-201-7474. En Miquel des de Sabadell, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Miquel? Digues.
Mira, era per sobre l'aplicació aquesta de Grok, la intel·ligència artificial.
Sí, la intel·ligència artificial Grok, sí.
Sí, les fotos que es fan i els vídeos que es fan, o sigui, si tu descarregues aquesta aplicació, qui les pot veure? O sigui, la privadesa d'aquesta aplicació, o en general de totes, WhatsApp i tot això, quina privadesa tenim?
Quina privadesa, dius, eh?
Sí, o sigui, si jo faig una foto, per exemple, a la meva família, qui la pot veure?
Si ho fas a través de Grok?
Sí.
D'acord. Molt bé, a veure si et respon, Miquel.
Molt bé.
Molt bé, gràcies. Adéu, bona nit. Doncs... No, no, que hi havia una altra trucada, però em diuen que no. Va, doncs que tenim encara un capítol que no hem explicat avui de preguntes contestades. El títol d'aquesta cançó dels Blaumut és El primer arbre del bosc i ens serveix per posar aquests éssers vius en primer pla perquè l'Aleix d'Esparreguera volia saber en quin país de l'Àfrica hi ha l'arbre més gran del món. Doncs bé, destaquem dues respostes que ens han arribat via Facebook. La primera és el Carles, que destaca que a l'Àfrica no hi ha l'arbre més gran del món, que és als Estats Units, a Califòrnia, i és una sequoia gegant que van batejar com a General Sherman. La segona resposta és la del Jordi, que va un pas més enllà i ens classifica, atenció, als arbres més grans del món. Diu, l'arbre amb major contorn és l'arbre de Thule, no sé si Thule o Tul, perquè no sé d'on és, fa 42 metres. L'arbre amb major volum pes és el General Sherman, de 1.487 metres cúbics. L'arbre amb una major altura és la Sequoia Hyperion, que fa 116 metres. L'arbre amb més edat verificada és Matusalem, de 4.789 anys, Déu-n'hi-do. En Jordi especifica que cap d'ells es troba a l'Àfrica. Diu, allà destaca l'espècie del baobab africà amb uns troncs majestuosos que emmagatzemen desenes de milers de litres d'aigua. En una gotera, navegava dins la closca d'una nou. La deriva és només un poema, el cubell del bo. La lluna ve, la lluna va, com un pèndol a la mà, la cadència de la sort. Caravel, no caramar, un adeu sempre és polar, però hi ha llum encara al primer arbre del bosc. Doncs la darrera trucada de la nit dels ignorants avui, el 93-207-474, és la Raquel, des de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Què tal, Raquel?
Mira, molt bé. Mira, felicitar-te també, com fa tothom, que tots estem molt, molt contents amb com portes el programa.
Ai, que bé, que estigueu tots contents. Oh, que bé. Ja dormiré tranquil·la avui.
Que sí, oi, d'un tirón.
Sí.
Mira, volia demanar-te dos cançons, quan et vagi bé, sí. No, d'allò. Una en italià i una en francès.
Va, vinga.
Mira, la francesa és L'Emetec, del Georges Moustaki.
Sí.
I l'altra és una que cantava en plan així molt de broma, que era molt divertida, l'Adriano Celentano, la cantava amb la Mina.
Amb la
Mina. Deia, sí, es deia Parole.
Ah, sí, ja me'n recordo.
Te'n recordes?
Sí, Parole, Parole, molt bé.
Sí.
Doncs apuntades queden, Raquel.
Molt bé.
Perquè avui hem fet el cupo de les italianes i el cupo de temps, però com que... tenim programa cada dia, doncs no pateixis.
Sí, no, és que anava esperant perquè pensava, no acostumo a trucar, i dic, bueno, igual algú les demana aquestes.
S'ha de trucar.
Igual algú les demana i ja no truco. Però com que he vist que no han demanat aquestes dues, dic, doncs les demanaré.
Doncs vinga, ja estan apuntades. Moltíssimes gràcies, Raquel.
A tu, i segueix també, Marta.
Molt bé, gràcies, una abraçada,
una abraçada,
que descansis.
Una abraçada, adéu.
Ara passa, res, un minut de 3:15 de la matinada, jo crec que ja podem començar a posar-nos el pijama, perquè d'aquí una estoneta jo crec que us agafarà una soneta.
El conte per anar a dormir.
Que aquesta setmana anem a dormir amb els relats del llibre La dolçor de viure, un recull de contes de l'escriptor de la Sénia, el montsià Joan Tudó. L'Anna Maria Ricard ja ens va dir que molt dolç no era, tot i que es diu La dolçor de viure, i la prova és el conte que va començar a llegir-nos ahir i que jo acabaré de seguida. Porta per títol Per aquest camí arribaràs al poble. Estem aquí, un jove arriba a la costa catalana després que la seva pastera hagi naufragat, comença a caminar i veu una casa petita, no sembla que hi hagi ningú, fins que un vell l'apunta amb un rifle i crida «Quiet, aquí!». El vell li parla, però el jove no entén l'idioma. De cop, el noi es posa a plorar. El vell el fa seure i li ofereix un got de vi. El vell deixa anar un sospir. «I d'on veníeu, criatura? Aquí no hi ha res». Tot això que veus és el que tinc. Al final d'aquest camí, per on venies, però, hi ha una cadena. No la vaig pujar jo, però tampoc ha vingut ningú a reclamar res d'ençà que hi soc. Ni ve ningú a molestar-me, ni banyistes, ni pescadors. Ningú no s'apropa aquí. Només vosaltres. Mira que fins i tot tinc la sensació d'haver-vos sentit cridar aquesta matinada. Però no pot ser. El vent bufava massa fort. Potser només sentia els udols dels fantasmes, no? No en tens ni una paraula, oi? Mira, vine. S'aixeca i el guia cap a l'altra banda de la casa, on hi ha l'eucaliptus. Del mur, al tronc, hi ha una maca. Posa't aquí, sense por. Aviat serà hora de dinar. Jau, no et faré mal, jau. Cago en Déu, la primera persona que veig en setmanes i no parla el meu idioma, mira si en som de desgraciats. Dorm, si vols. Em fas més por tu a mi que no a l'inrevés. Creu-me. Quan el noi es desperta després d'un son sense somnis, que ha passat en un moment, el sol ja baixa cap a la serra del fons, que s'ha tornat morada. De primer ni tan sol sap on és. Comença a caminar pel voltant de la casa mentre tot va tornant, llunyà. Lentament li tornen el vell, la tempesta, els cadàvers, tot sembla desaparegut, fins i tot l'home. Entra a la caseta, que és oberta. Troba l'interruptor i encén el llum per veure un plegatí, la taula d'abans, una llar de foc, dos o tres llibres, res més. No el que ell busca, en qualsevol cas. Surt a fora, se'n va darrere de l'eucaliptus i pixa. Passen vols d'ocells. Les ombres de l'herba s'allarguen lentament, una herba raquítica, malnodrida, sense flor. Els insectes volen encesos. Els sorprenen els passos de l'home vell, que arriba amb una canya de pescar i un cistell. Ja tenim teca per a os. Es queden mirant-se amb una certa perplexitat. Finalment, el vell assenyala el cistell d'on surten dues cues d'orada. He pescat dos moixarres. Avui soparem plegats. Demà te'n vas d'aquí, d'acord? El jove mira els peixos sense dir res. L'home toca l'asa i se'n va cap a dins remugant. En silenci, el jove veu com l'altre cuina els dos peixos. En silenci, veu com penja una llanti al porxo mentre tot comença a enfosquir-se. En silenci, rep un pot de crema contra els mosquits que el vell li indica, movent les mans, que es posi pel cos. Si no, se't fotrà en viu. També li serveix un altre got de vi i, finalment, mengen en silenci, el jove amb una avidesa gairebé indecorosa, el vell més pensatiu. És només quan acaben de mastegar que el vell deixa anar un sospir i, mentre les ombres de la llàntia li allarguen els trets, comença a parlar. He d'admetre que fas companyia, paio. Imagina't si parlessis. No feia de temps que no parlava amb ningú. Aquí ningú no s'hi apropa. I tots els dies són iguals. El sol surt per allí i s'amaga per allà. I a les herbes, i als moixonets, aquesta remor de la mar... A mi ja m'està bé, no et pensis, no m'enqueixo. I ja em va bé que no vingui ningú. No veure ningú, no parlar amb ningú. Ja n'he vista prou de gent. Al principi vaig viure al poble... Hi ha un poble aquí, sí, sí. 10 cases mal comptades, 4 vells... Però és un poble, amb bar i estanc i de tot. Ja et diré com anar-hi. Potser et voldran per collir la fruita. Això o et reben a cops de roc. Ara que aquí no falta res. L'aigua de les llacunes és dolça i jo encara no m'he mort de veure'n. Tinc un hortet aquí al darrere i, si no, allà hi ha la mar. No és només que hi pugui pescar, també puc mirar-la. Jo en dic la tele. T'hi asseus al davant i la mires, i sempre hi fan alguna cosa, mai la mateixa. El jove l'escolta amb les cames encreuades sobre la cadira, definitivament relaxat. El vell li ofereix un cigarret i ell no el refusa. No entén res del que està dient, però la veu li resulta fascinadora. Ja ha intuït que després de la rebuda les intencions de l'home són amistoses. Si vol alguna cosa d'ell, ja es farà entendre. De moment, li ha donat menjar. A fora ja és fosc i s'aixeca un aire sorprenentment fresc. La llàntia vacila. Tornarà a haver-hi llevantada, com cada nit. I avui no me l'esperava. Hauràs de sornellar dins si no has gastat tota la son. Cada nit hi ha tempesta. T'ho pots creure, cada nit. Havia pensat que aquesta seria diferent. I l'endemà, un sol que tauba. Bevem més. Vinga. Per la vida. Per la vida. No sempre he viscut aquí, jo. Vaig nàixer a la vora d'aquí, però aquí a prop. Potser per això he tornat aquí. Però vam marxar aviat. Viatjàvem, anàvem amunt i avall. Vaig dur mala vida. Em vaig establir a la ciutat, lluny dels meus. Vaig conèixer una dona, vam tenir una filla... M'haguessis vist. Jo havia fet molts oficis. Havia viscut al carrer, sabia lluitar, sabia perdre, però llavors, durant 14 o 15 anys, la meva vida va ser perfecta. Feliç? No és mai feliç, però no podia demanar més. Però tot bé que s'acaba, oi? Tot s'acaba, lo bo i lo dolent. Si passes pel dolent, tornarà lo bo. No cal angoixar-se. El mal és que lo bo tampoc dura. No dura res, i si dura, t'hi acostumes i no ho veus. Ets feliç i no ho saps. Jo m'hi vaig acostumar. Arribava a casa i allà hi havia la dona i la filla. I així va ser com la filla se'n va fer gran. Es va enamorar... I ja veus la mala sort. Es va enamorar d'un dels meus empleats. Jo m'hi vaig oposar des del primer dia. La meua xiqueta no podia anar amb un vulgar empleat, em deia. M'hi vaig fer fort. La dona protestava. Ai, l'estimàvem amb deliri, la nostra filla. I he pensat molt. A les tardes, quan sóc davant del mar, encara em retorna el seu rostre, les seves manetes dins les meues. Ara potser no faria el que vaig fer. Segur que no ho faria. És com les llevantades, un mal vent que et pren. Potser tenia raó la dona. Tenia 16 anys, només la nena. Al final hauria posat seny. N'hauria trobat una altra. Però jo no podia acceptar-ho. Potser el que em revoltava no era que fos un empleat. Potser m'enfuria que ella s'hagués fet una dona i jo un vell. El temps que sempre se'ns escola. I vaig arribar, ho admeto, a encegar-me. No la deixava sortir de casa. Ella cridava, protestava, es tancava al seu quarto. Però jo em mantenia ferm. De sobte, però, va semblar acceptar-ho. Es mostrava dòcil, sol·lícita. Tornava a ser la meua xiqueta. Tot semblava que havia tornat a la calma, que se n'havia oblidat. Jo havia fet fora el meu empleat. Tot tornava a la normalitat. Ai, la normalitat. Vivim sobre una crosta prima. Per això va ser pitjor quan vaig descobrir que ella i la meva dona, la seva mare, havien decidit enganyar-me. El deixaven entrar a la meua pròpia casa. Quan anàvem a dormir, la meua dona, amb l'excusa de rentar-se les dents i posar-se cremes, obria un finestró per on ell podia esquillar-se. Encara no me'n sé avenir. Com pot ser? Com la van convèncer? Però una nit em va despertar una urgència i em vaig aixecar per anar al lavabo. Vaig sentir un soroll. De primer vaig pensar que hi havia lladres. Vaig anar a buscar d'on sortia amb això. Mira. El vell allarga el braç cap enrere i agafa el rifle que havia deixat arrepenjat a la paret. El recosa a la taula. El jove mira l'arma sense entendre res, tot i que fa estona que ha deduït que l'home li parla d'alguna cosa trista, que està obrint-li el cor d'una manera que l'incomoda. Jo pensava que era un lladre. Vaig patir per ella i vaig entrar al dormitori de la meua filla. El que vaig veure? Res no prepara un pare per veure la seua filla així. Vaig perdre el món de vista. En un moment els veia allà, nuets. El següent eren dos cadàvers ensangonats. Així, pam, pam, vaig matar la meua filla. Entens? Hauries d'haver sentit els crits de la dona. Jo els vaig sentir? Suposo que els vaig sentir, perquè encara els sento. Els recordo perfectament, però no recordo ser-hi. Vaig fugir d'allà. Vaig marxar mentre ella s'estirava els cabells. Vaig fugir com un lladre de ca meua. Sabia que em buscaven i sé que vam sortir als diaris. És pels diaris que sé que ella va morir. No va poder suportar-ho, va ser una malaltia fulminant. En teoria va morir per causes naturals, però jo sé què és que no ho va poder suportar. Res no prepara una mare per veure la seua filla així. I vaig esdevenir un fugitiu. Vaig retrobar antics amics, vaig ocultar-me en soterranis, en cases abandonades. Vet aquí com lentament vaig acabar aquí. L'aire s'ha tornat fred. Ja no és una simple brisa. Se sent un tro, la mar llança esgarips. Ja hi tornem, pai, una altra nit igual. El mateix dia, una vegada i una altra. I cada nit una barqueta d'aquestes en què veniu a buscar el cel naufraga aquí davant. L'endemà la platja és plena de morts. Avança el dia i ja no hi són. I mai no en sobreviu cap. Fins avui. Té. Agafa l'escopeta. Tu ets el primer que se'n escapa. Potser ets l'últim. No sé quin sant s'ha penjat, però agafa-la, va. Suaument, el vell li posa el rifle a les mans. Després, dirigeix el canó cap a la seva temple. Està carregada, no tinguis manies. Res no dura, ja ho saps. Dispara, t'ho prego. Posa el dit aquí i prem. Va, fes-ho. Ah, me n'oblidava. Segueixes el camí per on venies, recte, fins que arribis a la cadena. La saltes i quan arribis a la carretera asfaltada, la prens cap a l'esquerra. I no té pèrdua. Arribaràs al poble. Va, dispara. Doncs aquest és el primer dels relats de La dolçor de viure, de Joan Todó. Veurem com acabem la setmana. Aquest es deia Per aquest camí arribaràs al poble. I per aquest camí arribem al final de la nit dels ignorants d'avui. Gràcies, com sempre, per ser-hi, per fer preguntes, per fer respostes. per escoltar les nostres converses i pels vostres missatges que encoratgen a continuar per aquí. Escoltem les notícies de les dues i tornarem demà a partir de les 12 de la nit. Que descanseu. Gràcies per ser-hi. Bona nit.